Bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Pere Gallifa.
Vuit nous casos de coronavirus a l'Hospital de Sabadell en les últimes 48 hores. Helena Molís, bona tarda.
Bona tarda. Aquesta actualització de les xifres del Parc Taulí coincideix amb la presentació del Pla de Control de la Covid-19 elaborat pel Departament de Salut. S'inclouen una sèrie de condicions per determinar el nivell de contagi de cadascun dels territoris i així aplicar-hi les restriccions previstes en el mateix document. Pel que fa a l'àrea metropolitana nord, el secretari de Salut Pública ha dit que la propagació del virus s'està frenant.
El que no milloren són les xifres d'ocupació.
L'enquesta de persones actives registra més d'un milió de llocs de feina destruïts entre l'abril i el juny d'aquest any. Unes dades que trenquen totes les estadístiques perquè la gran majoria dels treballadors no s'han apuntat a les llistes de l'atur, ja que el confinament no permetia confiar en la generació de llocs de feina. Des de la patronal CIESC també ho lamenta. Alicia Bosch n'és la presidenta.
Qualsevol destrucció de llocs de treball, evidentment, no són bones notícies, ¿vale? És veritat que partint d'un escenari, que és el que tenim ara, que portem aquests mesos arrel la destrucció de llocs de treball i la situació econòmica està absolutament 100% condicionada pel tema de la pandèmia.
També escoltarem què en diuen els sindicats, que alerten que les persones més vulnerables són les més afectades.
I avui hi ha hagut una rebuda institucional discreta pel Centre d'Esport Sabadell.
Només hi han participat part del govern i els portaveus dels grups municipals, així com el president del club, l'entrenador Antonio Hidalgo, i una petita representació dels jugadors del primer equip masculí.
Són algunes de les notícies que repassem en la pròxima mitja hora amb Rocío García, les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans donem un cop d'ull als serveis. Avui no ha fet tanta calor com ahir, tot i així hi ha 32 graus ara mateix a Sabadell, sensació de xafogor forta. En Jordi Vià ens explica què ens espera per les pròximes hores. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Tot i que a hores d'ara encara trobem algun núvol poc important, cal dir que el sol és present a la major part de Catalunya i això fa que de nou trobem un migdia amb temperatures plenament estiuenques, ambient tòrrid, fins i tot amb temperatures a la major part del país entre els 32 i 36 graus, i les més altes es donen ja a punts de Ponent, on en alguns punts estem arribant als 37 graus, però és que també amb alguns punts del Pla de Lleida aquest dimarts les màximes poden arribar fins als 39 graus. De fet, tenim un avís per calor en aquest sentit, per aquestes temperatures extremes que es poden donar a zones més aviat del Pla de Lleida. I tot plegat, doncs, amb aquesta tarda marcada en conjunt, de nou pel sol, amb algun núvol que pot créixer a punts del Pirineu, però sense majors conseqüències. Esperem, per tant, una tarda de dimarts amb temps molt tranquil i amb ambient molt càlid. És tot des del Centre Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa a l'estat del trànsit, trobem un quilòmetre i mig de retencions a Barberà del Vallès, a l'enllaç de l'autopista cap a la C-58. També hi ha un quilòmetre de retencions en aquesta mateixa via, la C-58, a l'alçada de Terrassa, en sentit Manresa. La resta de vies es pot circular amb tranquil·litat, fins i tot a dins de Barcelona. De fet, només hi ha petites retencions a l'alçada de Nou Barris, a la Ronda de Dalt, en sentit nord. Passant 4 minuts de les 7, entrem en matèria amb aquests 8 nous contagis de coronavirus que hi ha hagut en les últimes 48 hores a l'Hospital de Sabadell. Recordem que aquestes són les dades que facilita l'Ajuntament a partir de les informacions del Parc Taulí i que no inclouen els positius detectats als centres d'atenció primària. Pel que fa als ingressos, n'hi ha hagut 2 de nous des del cap de setmana, els mateixos que en el balanç anterior, i actualment hi ha 9 persones ingressades al Taulí, una més en els últims 2 dies.
Pel que fa al conjunt del país, Catalunya ha registrat 870 nous positius per Covid-19 confirmats per PCR o epidemiològicament respecte al balanç de fa 24 hores. Dels casos nous amb prova confirmada, 259 són a la regió sanitària de Lleida, 178 amb PCR al Segrià, 196 a la de Barcelona Ciutat, 132 amb PCR a la capital catalana, 163 a la metropolitana nord i 140 a la sud. Les funeràries han reportat 22 noves morts. Els ingressos l'UCI actualment són 88, 11 més que l'últim balanç.
A tot això, l'alcalde de Palau, Solità i Plegamans, ha explicat que hi ha dos nuclis familiars del municipi que estan en aïllament i en seguiment. També s'ha confirmat un grup d'un casal d'estiu a l'espera de proves PCR que s'han fet als infants. En l'última setmana hi ha hagut 9 positius a Palau que podrien créixer quan es coneguin els resultats d'aquests nens i nenes del casal i també d'un dels dos nuclis familiars. Tot i aquestes dades, el secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, ha assegurat que l'evolució de la pandèmia del coronavirus s'està estabilitzant a la regió metropolitana nord. Ho ha dit fa uns minuts en la roda de premsa del Departament de Salut per explicar el nou pla de control de la Covid-19.
Comencem a tindre també aquesta mateixa tendència que els deia, d'estabilització en el que és la incidència acumulada, que havia començat a créixer, estava molt baixa, estava molt bé, però havia començat a créixer doncs, fa un parell de setmanes i que, o tres, i que en aquesta última setmana s'ha estabilitzat i també la R ha anat baixant i el risc de rebrot ha anat baixant.
Més enllà d'aquesta millora de les xifres, Helena, què podem explicar sobre el nou pla del govern català?
Doncs amb aquest pla de control de la transmissió, el govern ha marcat els indicadors que els ha d'ajudar a prendre decisions de cara a aturar la progressió del virus. Aquest pla compta amb 5 escenaris diferents, segons el control epidemiològic de cada territori. Per entendre'ns, el nivell 0 seria un escenari on almenys fa 14 dies que no registren casos positius, mentre que el nivell 5, al màxim, seria aquell escenari on el virus circula lliurement i hi ha col·lapse sanitari, és a dir, el que vam poder viure els mesos de març i abril. Jacobo Mendioroz, coordinador de la unitat de seguiment de la Covid-19, ha recordat que totes aquestes mesures són totalment nul·les si no hi ha una responsabilitat individual dels ciutadans.
Jo crec que és molt important tenir al cap això, que realment del nostre comportament i de les coses que fem i de com ens protegim, serem capaços de mantenir més activitats i més possibilitats de fer cosa que si no pas depenem de les PCRs i de les proves que es facin.
En aquesta roda de premsa, Josep Maria Argimon, secretari de Salut Pública, ha defensat que el missatge de Quim Torra d'ahir dilluns no és contradictori, és a dir, quan el president alertava que estem en dies crítics i a continuació donava benvinguda als turistes.
Aparquem un moment les qüestions sobre la crisi sanitària que abordarem més endavant quan tractem aquelles notícies més generals per parlar d'altres notícies del dia. I és que a l'estat espanyol s'han destruït més d'un milió de llocs de feina durant el segon trimestre de l'any, segons dades de l'enquesta de població activa. És una dada inèdita i que destrossa totes les mitjanes, ja que arran del confinament la majoria de desocupats no s'han inscrit a les llistes de l'atur, sinó que figuren com a inactius. Ho explica Ricard Ballera, secretari de Treball i Economia de Comissions Obreres.
Bàsicament el que estem veient és que el mercat nosaltres hem tingut un increment molt, molt important dels inactius, això vol dir les persones que no busquen ocupació ni tampoc estan treballant, i això vol dir que senzillament ni tan sols es donen d'alta al servei d'ocupació, perquè no tenen tampoc l'expectativa que es pugui trobar. O sigui, estem en una situació d'absoluta excepció, de suspensió del mercat de treball com a tal, on la gent pues, es veu obligada, no?, a tirar de l'estalvi aquell que tingui o intentar sobreviure amb el que té. És una situació que comporta moltíssima precarietat.
A Catalunya, la destrucció de llocs de feina arriba als 223.700, mentre que les llistes de l'atur creixen en 61.000 persones, cosa que eleva la taxa al 12,8%. A Espanya, aquest mateix percentatge és del 15,3%.
A més, des de Comissions Obreres també han entrat en valorar qualitativament aquestes dades. Una de les conclusions és que els treballadors precaris són els que s'han vist més afectats per la pandèmia.
Les dades del mercat de treball que ens traslladen és bàsicament que ha baixat la temporalitat i la parcialitat dels contactes, però això no és una bona notícia. Això és una notícia molt dolenta perquè sabem perfectament que els primers que perden la seva ocupació són la gent que són més precaris i, per tant, són més vulnerables, tenen menys estalvi a les seves llars, no? Llavors és una notícia dolenta. Què és la que ens trasllada? Doncs ens trasllada bàsicament que el que necessitem és ocupació de qualitat estable. Aquest tipus d'ocupació genera més valor afegit i genera més estabilitat també dels propis ingressos.
Pel que fa als sectors més afectats per la pandèmia, des del CIESC, el Consell Intersectorial d'Empresaris, apunten que són el turisme i el comerç. Alicia Bosch és la presidenta de l'organisme.
El tema turisme, el tema comerç, tot això és el que s'ha vist més afectat fins ara en aquest sentit. Vale? I la recuperació està anant, però bueno, clar, és un impacte important. Si les temporades turístiques no, està clar que no està sent ni serà una temporada turística com sempre, habitual en aquests mesos precisament de l'any, evidentment aquí és on recollirà la borsa de persones actives, població activa que no està ocupada.
Sobre un nou confinament, asseguren que les empreses no el podrien resistir.
Seria insostenible. I al final no és un tema d'haver de triar una cosa o l'altra, eh? Vull dir, primer, desitjar que no es produeixi aquest escenari. Aquest és el desitjable per tothom. I en tot cas buscar l'equilibri, mantenir l'activitat econòmica en les màximes mesures possibles, com fins i tot s'està fent ara, eh? Vull dir que a vegades es feia el comentari que les empreses, les persones estem més segures en entorns laborals, d'acord, que en altres entorns, perquè les empreses estan aplicant des de ja fa temps màximes mesures de seguretat.
De moment confessen que hi ha molta incertesa en el sector i que cada empresa recupera un ritme diferent. De totes maneres, no esperen brots verds fins a mitjans de tardor.
Sobre com es preveuen que seran els pròxims mesos, també s'hi han referit des de la Federació Nacional d'Autònoms i des del sindicat UGT. Els primers es mostren pessimistes de cara al futur, mentre que els segons aposten per allargar els expedients de regulació temporal d'ocupació fins com a mínim a finals d'any.
Els autònoms opinen que l'enquesta reflecteix com la pandèmia ha passat factura, però que no reflecteix l'impacte total que tindrà la crisi sanitària en el mercat de treball. Des del seu punt de vista, el pitjor encara està per arribar i pronostiquen que la tardor i l'hivern també seran molt durs. Les dades de l'EPA també mostren que fins a 36.000 autònoms han perdut la feina, sobretot per la caiguda dels autònoms amb assalariats a càrrec. Pel que fa a l'UGT, veuen imprescindible que els ERTOs s'allarguin fins a finals d'any per mantenir en stand-by alguns sectors com el turístic que tard o d'hora s'haurà de reactivar. Alhora, el secretari general del sindicat, Pepe Álvarez, ha assegurat que caldrà revisar les prestacions, ho ha dit a la cadena SER.
A partir de setembre, los que hayan entrado en el mes de marzo en ERTEs, les baja de manera muy importante la cuantía de la prestación por desempleo, y en ese sentido pues vamos a tener que también mantener el mínimo, porque estamos hablando de personas que están en los ERTEs, que están realmente con unos índices salariales, con unos ingresos económicos muy, muy bajos.
En aquest sentit, ha valorat positivament l'acord dels fons europeus perquè podran mantenir els recursos per a aquesta mesura de protecció.
Notícies vespre.
El jutge de vigilància penitenciària ha suspès el tercer grau al president d'Òmnium Cultural, el sabadellenc Jordi Cuixart, tot plegat després que la Fiscalia hagi recorregut avui mateix el règim de semillibertat, al·legant que aquesta classificació pot crear certa sensació d'impunitat en la població.
Poc després de conèixer el recurs del Ministeri Públic, Cuixart ha reaccionat a Twitter tot assegurant que s'estaven fent servir els tribunals per a la formació de l'espíritu nacional i ha afegit que mai no renunciaran ni a la protesta ni a la llibertat d'expressió per lluitar per l'autodeterminació. Juntament amb el sabadellenc, el jutge també ha suspès el tercer grau a quatre líders independentistes més. Són Oriol Junqueras, Joaquim Font, Raon Romeva i Jordi Sánchez. El jutge de vigilància penitenciària també té sobre la taula la decisió sobre la sabadellenca Carme Forcadell, que també podria perdre el règim obert. A la pràctica, la decisió del jutge implica que els cinc presos condemnats pel Tribunal Suprem per l'1 d'octubre hauran de dormir a la presó també els caps de setmana. Després de la resolució del jutge, els dirigents independentistes poden recórrer-la al Suprem, el tribunal que els va sentenciar. La Generalitat va concedir el tercer grau als 9 encausats fa poc més d'un any.
La borsa d'habitatge d'emergència social de l'Ajuntament de Sabadell arriba ja als 200 pisos. El govern local ha adquirit aquesta setmana 6 domicilis nous que s'afegeixen a aquest parc públic gestionat, recordem, per Vimusa. El cost d'aquests nous habitatges ha estat de més de 363.000 euros.
El regidor d'Habitatge i Acció Social, Eloi Cortés, ha explicat que l'Ajuntament ha pogut adquirir aquests habitatges gràcies a la llei de tanteig i retracte de la Generalitat.
El dret de tanteig i retracte és aquest mecanisme que preveu la normativa pel qual la Generalitat, quan hi ha una transmissió d'habitatges que en general formen part de grans tenidors que provinguin d'execucions hipotecàries, pot exercir el dret de comprar-lo i, en cas de que no li interessi, pot traspassar-lo a l'Ajuntament. Llavors, en aquest cas, l'Ajuntament, com sabeu, en l'últim any i escaig ha estat exercint el dret de tanteig i retracte en una sèrie de pisos de la ciutat per incrementar el parc públic d'habitatge.
Com dèiem, aquests 6 nous habitatges completen el parc de lloguer de l'Ajuntament de Sabadell. Aquests pisos ara estan destinats a situacions d'emergència social.
Adquirim 6 per un valor de 363.809 euros en total dels 6 habitatges i l'objectiu és adscriure'ls a Vimusa perquè es destinin a la mesa d'habitatge d'emergència social i, per tant, reduïm la llista d'espera de famílies que tenen el dret d'habitatge reconegut.
L'Ajuntament té previst acabar de comprar altres pisos durant les pròximes setmanes.
El Club Social Xamba de Sabadell denuncia una invisibilització dels seus serveis durant els mesos de confinament. Aquesta entitat proporciona acompanyament per a les persones amb problemes de salut mental. Amb l'arribada de l'estat d'alarma, des d'aquest club es van trobar amb que havien de seguir oferint els seus serveis de forma telemàtica, però també que havien de reforçar àmbits com l'atenció domiciliària dels seus usuaris.
Laura Pliego, educadora i coordinadora del Grup Xamba, i Montse Cuesta, responsable de l'àrea associativa, denuncien al programa Connectats que entre els mesos de març i de maig van haver de desenvolupar tasques que no entraven dins de les seves responsabilitats. Montse Cuesta.
Encara hem ampliat el que era la nostra tasca assistencial, no? En principi, el grup social és un servei d'un nivell assistencial baix, però hem fet com a excepció a aquest període persones que necessitaven un seguiment molt més proper i més assistencial, doncs també l'hem fet, no? Perquè hem entès que ha estat una situació, bueno, extraordinària, no? No és habitual.
Les dues professionals defensen que davant l'emergència sanitària del moment van acceptar de bon gust realitzar aquestes feines extra. Tot i això, diferents clubs socials de Catalunya s'han unit per denunciar públicament aquesta situació davant les autoritats catalanes.
El servei de club social ha estat un servei viu i constant, fins i tot en aquest moment de transformació social. És a dir, ha estat una situació, i està sent, perquè encara han acabat, una situació de complexitat social, però el club ha estat aquí present.
El Club Social Xamba atén de forma regular fins a 70 persones durant el confinament, però aquest nombre s'ha ampliat considerablement gràcies a l'atenció telemàtica dels seus professionals.
Passen 2 minuts d'un quart de vuit. Repassem altres notícies que ens deixa el dia d'avui. Un bar de Palamós ha negat l'entrada a una parella de Sabadell.
L'establiment s'havia declarat exclusiu per a gironins arran de la Covid-19 i així n'informava a través dels cartells que els responsables van penjar durant el cap de setmana. Fins i tot els treballadors del local van obligar a aixecar-se de la terrassa diversos clients, entre els quals hi havia aquesta parella de Sabadell. Van ser ells mateixos els que van avisar la policia local de Palamós, que ha aixecat un acte contra el bar i ha obligat els responsables a retirar els cartells en què deien que el local era exclusiu per gironins.
El Rotary Club Sabadell renova la presidència.
Josep Maria González és el nou president de l'entitat en substitució de Sara Martín, que ha ostentat el càrrec en el darrer any. González assumirà la presidència del Rotary fins l'any que ve. L'acte de relleu, de canvi de culleret, tal com es coneix en el si del club, es va fer dimarts passat al restaurant suís de Sabadell, al carrer de l'estació.
La policia municipal obre diligències contra un conductor per un presumpte delicte contra la seguretat viària.
L'home de 29 anys triplicava la taxa d'alcohol permès. Els agents van aturar el vehicle a quarts de 4 de la matinada entre els carrers del Gersuari i Pasqual i Montcada. Davant de la impossibilitat que un segon conductor es fes càrrec del vehicle, la policia va decidir mobilitzar-lo.
L'estudiant Ada Munté, de l'Institut Arnau Cadell de Sant Cugat, ha tret una de les notes més altes de la selectivitat. No està malament, un 9,9.
Sí, però no és l'única. Munté ha empatat en nota amb 4 estudiants més, tots de la demarcació de Barcelona, però cap de Sabadell. En declaracions a l'Agència Catalana de Notícies, Munté ha explicat quins exàmens li van semblar més fàcils i més difícils.
És que estàvem com molt espantats per l'examen d'història. Sobretot també l'any passat havia estat com molt llarg i no sé què, però al final doncs era més com fàcil del que jo esperava i també del que esperaven els companys meus, perquè estava una mica mentalitzada que seria el que aniria pitjor i resulta que no. No sé, el que va ser més difícil per mi va ser un específic que vaig fer, que era literatura castellana, sobretot perquè és així com força interpretatiu, hi ha preguntes que són molt obertes i és així més també subjectiu a l'hora de corregir.
Les proves d'accés a la universitat més atípiques que mai arran de la pandèmia han estat superades per menys alumnes. Dels 39.110 estudiants que s'hi van presentar a Catalunya, les han aprovat 30.838, el 94,48% del total. L'any passat ho van fer el 96,6%.
Una fuita en una empresa de Castellbisbal obliga a activar el Placecat en fase d'alerta.
Ha estat la mateixa empresa qui ha informat de la fuita d'estirè, una substància de caràcter inflamable en un tanc de 25 tones de capacitat. De moment, moment, però es desconeix la quantitat que ha vessat. Segons les primeres informacions, la fuita s'hauria produït per una esquerda en la part inferior del contenidor i la substància ha anat a parar a la cubeta de seguretat de contenció. No consten persones afectades i la plantilla de l'empresa ha estat evacuada de forma preventiva i l'empresa ha activat el seu pla d'autoprotecció.
I atenció, perquè l'Ajuntament de Sant Cugat ha recollit 66 tones de mobles i trastos vells abocats al carrer durant l'estat d'alarma, malgrat que estava prohibit.
En el primer semestre de l'any, els serveis de neteja del municipi han recollit 569 tones de voluminosos en llocs no habilitats per fer-ho. Per això, des del consistori Cugateng i Vall d'Oreig fa una crida a aturar l'incivisme i a complir amb els horaris de recollida.
Es el momento de seguir hacia adelante y las empresas son clave para la recuperación. ¿Qué cosas empiezan a ser diferentes? ¿Cuáles no cambiarán? En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos sobre cómo las decisiones que estamos tomando hoy empiezan a asentar las bases del mañana.
Podcast de Banc Sabadell amb Toni Garrido. Escolta el programa a seonsiguis.com.
Aquest estiu no fem vacances.
Cada matí de 9 a 11
us proposem trepitjar el territori.
De nord a sud i de l'est a l'oest. Amb actualitat,
entrevistes,
seccions
i concursos. Obert per vacances.
El magazín d'aquest estiu
a la teva ràdio de proximitat.
Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món a Ràdio Sabadell.
Un quart i mig d'avui repassem altres notícies del dia en clau general. La Generalitat ha prohibit els botellons a tota Catalunya per raons de salut pública.
La consellera i portaveu del govern, Meritxell Budó, ha dit que seran els ajuntaments els que hauran de vetllar perquè es compleixi la instrucció.
És a dir, que es prohibeix per raons de salut pública a tot el país el consum compartit de begudes alcohòliques a la via pública i a la resta d'espais oberts al públic.
Budó ha anunciat sancions que poden anar dels 3.000 als 15.000 euros per participar en un botellón.
La Comunitat de Madrid implanta noves restriccions per frenar l'avanç del coronavirus.
Entre les noves mesures hi ha l'ús obligatori de la mascareta en tots els espais públics, incloses les terrasses, una cartilla Covid virtual per a tots aquells que han passat la malaltia i una limitació d'un màxim de 10 persones a les terrasses. Així ho ha anunciat avui la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que ha afegit que les reunions a l'espai públic tampoc podran ser de més de 10 persones i que recomana en no superar aquesta xifra a les trobades familiars.
Encara sobre la Covid-19, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, creu que durant la primera meitat del 2021 ja hi haurà una o diverses vacunes disponibles.
Illa ho ha dit durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, durant la qual ha afegit que Espanya té la situació controlada i que no es pot parlar encara d'una segona onada generalitzada. En aquest sentit, el ministre ha afirmat que si es respecten les recomanacions, Espanya continua sent una destinació segura.
Malgrat això, països europeus com el Regne Unit, els Països Baixos i Alemanya recomanen no viatjar a Espanya per risc de contraure la malaltia.
Regne Unit demana als seus ciutadans que no viatgin a cap punt de l'Estat, tampoc a les Balears o a les Canàries, punts en què l'Estat treballava per obrir corredors segurs per als turistes. Des d'Holanda i Alemanya, en canvi, es recomana no visitar Catalunya, l'Aragó o Navarra, algunes de les zones més afectades pels rebrots de la malaltia.
I un total de 30.000 voluntaris participaran en l'última fase de la vacuna contra la Covid-19 que desenvolupa la companyia Moderna en col·laboració amb el govern dels Estats Units.
La nova etapa pretén demostrar l'efectivitat i la seguretat de la vacuna que podria estar a punt al voltant del mes de novembre.
I al marge del coronavirus, Moncloa reitera la seva voluntat de reunir la mesa de diàleg com més aviat millor.
La ministra i portaveu de l'executiu espanyol, María Jesús Montero, demana al vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, que posi una data.
Nuestra disponibilidad sigue intacta para poder celebrar esta reunión, pero ya depende de la voluntad del Gobierno de Cataluña y, en este caso, de la Generalitat, el poder celebrarla.
Alhora, Montero reclama Aragonès que replantegi vincular la trobada als pressupostos generals de l'Estat.
Moment pels esports.
Les veus, els protagonistes, els clubs, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
El Centre d'Esports Sabadell segueix rebent homenatges per l'ascens de diumenge a segona divisió. Aquest matí ha tocat la recepció institucional a l'Ajuntament de Sabadell per part del govern i la resta de grups municipals. Un acte dut a terme a porta tancada, al Saló de Plens i en petit comitè. Pau Vituri, bona tarda.
Bona tarda, Pere. Tot plegat, com ja va anunciar el consistori, per evitar aglomeracions i reduir el risc de contagi. Només hi eren els portaveus de cada força política i una petita comitiva del Sabadell formada pels quatre capitans, membres del cos tècnic i de la directiva. L'alcaldessa Marta Farrés ha lamentat que no es pugui celebrar una fita com aquesta en unes altres condicions.
No és com a nosaltres ens agradaria. Evidentment, ens agradaria aquí tenir tot l'equip, ens agradaria tenir tots els aficionats a baix, ens encantaria poder sortir al balcó perquè, evidentment, l'ocasió, Antonio, pues, s'ho mereix, com poques en tenim a la ciutat, no? I després, doncs, ja ho comentàvem a fora, d'uns mesos molt, molt complicats a tot arreu, doncs ens venia de gust una alegria i, per tant, agrair-vos, en primer lloc, doncs, que aquesta alegria vingui de la mà del Centre d'Esport Sabadell i, com no, felicitar-vos per aquest triomf.
Per part del club, el president Esteve Calzada ha aprofitat la presència dels diferents grups municipals per demanar ajuts econòmics i cohesió entre totes les parts per tal que el Centre d'Esport Sabadell es mantingui a segona divisió.
Volem més patrocinadors que mai i patrocinadors amb aportacions importants, perquè al final tot es tradueix en una cosa. Necessitarem un equip potent i donar a aquests senyors els recursos per mantenir-nos. I, per tant, aquesta ajuda serà benvinguda i aprofitem aquest moment per demanar-la.
El tècnic Antoni Hidalgo ha estat l'encarregat de tancar els parlaments. El de Canovelles ha destacat les figures de Juvenal Etjogo i Axel Torres com a peces clau perquè arribés al Sabadell d'abril de l'any passat, però ha tornat a posar en valor els seus jugadors.
No era fàcil el que van aconseguir l'any passat. No és gens fàcil el que hem aconseguit aquest any. I per això, el màxim respecte, els màxims honors i la màxima admiració a aquest grup de jugadors, que sense ells això seria impossible.
L'acte ha finalitzat amb intercanvi d'obsequis entre el Centre d'Esports i l'Ajuntament. Recordem que la plantilla ja descansa a casa després d'arribar ahir amb dues tongades procedent de l'aeroport de Màlaga. Més de mig centenar d'aficionats van esperar l'arribada dels jugadors en autocar a la nova Creu Alta.
Allà on siguis, escolta'ns online. En directe @radiosabadell.fm.
El nou Sabadell Nord de Pablo Becerril ha ajornat la seva tornada als entrenaments. Estava prevista per aquesta nit, però amb alguns casos de coronavirus a l'entorn de l'equip i veient les xifres de contagis dels últims dies a la ciutat, els arlequinats han decidit deixar-ho per més endavant per precaució.
La idea inicial era entrenar-se dues setmanes i després tenir 10 dies de vacances abans no arrenqui la pretemporada com a tal, la segona quinzena d'agost. Però el nou tècnic Pablo Becerril veu ara el 18 d'agost com la data més probable de tornada a la feina.
Hemos decidido ser prudentes y de momento aplazar esta semana. No tiene mucha pinta de que la semana que viene podamos entrenar otra vez. Pero bueno, de momento no la hemos suspendido, solo hemos suspendido esta. Y aparte que los datos en el barrio pues tampoco son muy buenos y demás. Y el presi pues no lo veía claro, yo tampoco. Lo hablamos ayer y decidimos aplazar una semanita y después ya veremos. La siguiente semana la tenían de vacaciones y la siguiente ya iba a ser la pretemporada, digamos, normal. Así que hasta ese momento tampoco nos corría una gran prisa ni nos altera mucho el no poder entrenar y hemos decidido ser prudentes.
Un Sabadell Nord que des de fa uns dies té calendari per a la primera fase de competició primera catalana. La Lliga començarà pels arlequinats el dia 4 d'octubre a Can Urià contra el Mollet i finalitzarà el 14 de febrer també a casa contra el Júpiter.
Poc més d'un minut per arribar a dos quarts de vuit. Nosaltres ho deixem aquí. Recordeu que teniu totes aquestes informacions ampliades a radiosabadell.fm i que actualitzem totes les notícies a les nostres xarxes socials, a Facebook, a Twitter i també a Instagram. Nosaltres hi tornem a partir de demà a les 10 del matí. Això sí, els que no marxem de vacances. Que vagi bé, adeu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.